El fill de la Paca, que ha quedat en llibertat després d'haver causat aldarulls a l'Hospital de Son Llàtzer amb una pistola durant la matinada d'ahir. Segons la policia, va amenaçar amb un arma de foc diverses persones. A l'entrada als jutjats, Francisco Tomás Fernández Cortés va voler deixar clar, però, que era simulada. Helico va irrompre a les urgències de Son Llàtzer a prop de les 6 de la matinada cridant "Em pagaré un tir ple de sang i amb un arma de foc", segons els testimonis. Després de perseguir-lo fins a Son Banya, la policia el va detenir, el va conduir als jutjats de la Via d'Alemanya de Palma, on va sortir mitja hora després, quedant amb llibertat amb mesures cautelars i pendent d'un judici. La policia continuarà analitzant si el que va passar té relació amb les detonacions que es varen sentir també durant la matinada a Son Banya. Tot d'una ho explicam abans, però repassem els titulars del dia. El Parlament tramitarà la llei de Vox per prohibir el vel integral en espais públics de les Balears.
La Cambra Autonòmica ha aprovat la presa en consideració de la proposició de llei per eliminar l'ús del burca i del niqab als espais públics. La iniciativa ha tirat endavant amb els vots favorables del Partit Popular, mentre que els grups d'Esquerra hi han votat en contra.
I Salut ha tancat de manera cautelar la cuina central de Can Araví a Binissalem, a Mallorca, després de detectar-hi diverses deficiències alimentàries en una inspecció rutinària.
Aquesta empresa gestiona el volum més gran de menjadors escolars de l'illa. 33 són centres públics. Educació assegura que en els pròxims dies es restablirà el servei amb normalitat i a partir d'avui es garantirà que els menús s'adaptin a tots els alumnes.
I les agències de viatges de les Balears denuncien problemes en el sistema de validació del descompte de resident per viatge.
Diuen que les incidències es repeteixen des de fa aproximadament 6 mesos i, segons diuen, això obliga a molts de passatgers a anar amb més antelació a l'aeroport per acreditar presencialment la seva residència.
I si circulau habitualment per les carreteres de Mallorca, tens, perquè avui a partir de les 8:30 entrevistarem el responsable de la seva gestió, Fernando Rubio, conseller de Mobilitat del Consell de Mallorca.
Des d'avui es tanca la circulació a la M15 a Sant Llorenç per mort de les obres de canalització del torrent de Ses Planes. D'aquesta qüestió i d'altres temes relacionats amb la mobilitat en parlarem d'aquí uns minuts en Rubio.
I de l'exterior es complica la situació a l'Orient Mitjà.
Els Estats Units han atacat aquesta matinada al manco una vintena d'objectius a l'Iran. L'exèrcit nord-americà assegura que és una ofensiva d'autodefensa després d'acusar Teheran de fer caure un helicòpter de l'armada dels Estats Units. A l'atac de Washington li han seguit les represàlies de l'Iran contra bases nord-americanes a la regió.
I, mentrestant, a l'estat espanyol, el Papa Lleó XIV continua avui la seva agenda d'actes per Catalunya.
Coincidint amb el centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí, en parlàvem fa només uns minuts a l'Espai de Cultura, el pontífex oficiarà una missa solemne a la Sagrada Família i beneirà la Torre de Jesucrist. Abans farà visites al monestir de Montserrat i a la presó de Brians.
I en els esports, la selecció espanyola femenina de futbol aconsegueix el passaport cap al Mundial del Brasil. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. El combinat que entrena Sònia Bermúdez i en el que juguen quatre mallorquines jugarà l'any que ve el Mundial que disputarà el Brasil gràcies a la victòria contundent per 1-6 contra Islàndia. En futbol sala, Villar Balears Palma Futsal s'enfrontarà al Pozo Murcia a les 8 del vespre al Palau d'Esport de Sant Moix en el segon partit de la semifinal del playoff pel títol de Lliga. El conjunt mallorquí necessita guanyar per a forçar el tercer partit. I d'aquí a mitja hora s'inaugura la quarta edició de Battle of Stars, una competició que uneix solidaritat, golf d'alt nivell i gran nom de l'esport, el Pula Gol Resort i el Club de Gol de Son Cervera a Mallorca.
I pel que fa al temps, avui preveuen que es generalitzi la baixada de la temperatura que va començar ahir. Xesca Cifra, bon dia.
Bon dia, sí, avui la temperatura no arribarà a 30 graus, així tot, per exemple, punts d'Eivissa, de Formentera, també del sud de Mallorca, encara tindran temperatures màximes en torn dels 26 a 28 graus. Al nord, la temperatura serà més baixa, Menorca entre els 23, 24, i també al nord de Mallorca podem arribar als 25 graus. Tot això amb el cel gairebé destapat. Sí que a primeres hores teníem núvols baixos, a punts de Formentera, també a l'interior d'Eivissa o de Mallorca, però a poc s'han desfet, ara tenim el cel pràcticament destapat, i ha de continuar així bona part del matí. Només a partir d'avui cap vespre arribaran núvols prims, alts, que a darrera hora deixaran el cel un poc més enterbolit, sobretot a punts del nord de l'arxipèlag. El vent avui continua bufant de gregal del nord-est i serà moderat en qualque cop fort a punts del nord, sobretot de l'arxipèlag. Això farà que la situació a la mà a poc se vagi complicant. Ara ja tenim ones que superen el metre i mig d'altura, però a partir d'avui cap vespre ones de 2 metres a punts del nord nord de Menorca, d'un metre i mig al nord i al ponent de Mallorca i d'un metre al nord d'Eivissa. Per tant, la situació marítima de cada vegada més complicada. Pel que fa a la temperatura, de moment ara tenim temperatures semblants a les d'ahir, però com hem dit, queda bastant retinguda. Fem un repàs al termòmetre ara, que és de 19 graus a Mó, de 21 graus a Ferreries, 22 a Sant Francesc, a Eivissa tenim 21 graus, 23 a Santa Eulària, i a Mallorca ara tenim 21 graus a Manacor, 22 a Sa Pobla i 23 graus a Palma.
I connectat també la Direcció General de Trànsit per conèixer quin és l'estat de les carreteres a Mallorca. Dani Fornés, bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues en aquestes hores trobam ja encara la circulació lenta habitual a l'autopista d'Inca en sentit cap a Palma, a l'altura de Santa Maria, també a l'arribada de Sant Cladera fins a la incorporació en via de cintura. Ja la via de cintura també circulació lenta en sentit Andrade, sobretot a l'altura de la sortida cap a Escarrera Gó. També petites retencions a les entrades a Palma des de la carretera de Manacor. Volem aprofitar per demanar precaució i un poquet de paciència. Avui continuen les obres que s'estan fent un poquet antes d'arribar a la Poble, l'autopista d'Inca, a l'altura d'Ulleró, i en aquest punt trobaran talls de la carretera de l'autopista, on desviaran a la gent per la carretera d'Ea del Cudi, perquè estan asfaltant, és tot per el moment. Molt bon dia.
Gràcies, Dani. Són ara les 8 i 6 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Mancel López, Toni Escanillas, Caterina Bany i Neus Pericàs. Continuem.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Elico, el fill de la Paca, queda en llibertat amb mesures cautelars després d'haver causat aldarulls a l'Hospital de Sant Llàtzer amb una pistola durant la matinada d'ahir. Ara està pendent d'un judici i la investigació per l'assalt al centre hospitalari continua oberta. Francisco Tomás Fernández Cortés va irrompre a les urgències de Sant Llàtzer a prop de les 6 de la matinada cridant «Em pegaré un tir ple de sang i amb una arma de foc», segons els testimonis. La policia analitza si el que ha passat té relació amb les detonacions que es varen sentir també durant la matinada a Sant Bany.
Després de la salt, el fill de la Paca va fugir amb cotxe cap a Sant Banya, on la policia el va interceptar després d'una persecució. Els agents el van detenir com a presumpte autor d'un delicte de desordres públics, tinença il·lícita d'armes i també per un delicte contra la seguretat viària. L'home va passar a disposició judicial poc després i quan va arribar als jutjats de Via Alemanya, Elico va voler deixar clar que l'arma que duia al matí era simulada.
¿Quién se ha muerto? ¿Quién ha muerto? Para, ¿quién ha muerto? ¿Quién ha muerto? ¿Quién era una pistola de fogueo? ¿Quién era de fogueo? No mató a nadie.
El detingut va estar només mitja hora en la seva passa de disposició en els jutjats de Palma. A les sortides el varen rebre diversos familiars, entre ells la Paca. L'home va ser posat en llibertat amb mesures cautelars i ara està pendent de judici. La pistola s'ha remès a la policia científica que ha de determinar si, com deia Elico en aquestes declaracions que han sentit, l'arma és simulada i si, en tot cas, seria apta per fer foc real.
I la Guàrdia Civil també investiga el conductor d'un vehicle accidentat el mes de novembre per simulació de delicte, lesions imprudents i per abandonament de llocs dels fets.
L'accident es va produir a l'autovia d'Andratx quan el vehicle de l'home investigat va col·lidir contra un altre cotxe i va deixar greument ferits els ocupants. Posteriorment, l'home va abandonar el lloc de l'accident i quan va ser localitzat pels agents va explicar que li havien robat el vehicle i que era una altra persona qui conduïa en el moment del sinistre. Ara s'enfronta a un procés judicial amb penes que poden arribar als 8 anys de presó.
I Salut ha tancat de manera cautelar la cuina central de Can Araví després de detectar-hi diverses deficiències alimentàries en una inspecció rutinària. Aquesta empresa mallorquina, amb seu a Binissalem, gestiona el volum més gran de menjadors escolars de l'illa. Educació ha activat un pla de contingència per abastir els 33 centres públics afectats.
La conselleria assegura que en els pròxims dies es restablirà el servei amb normalitat i que a partir d'avui es garantirà que els menús s'adaptin a tots els alumnes. Ahir va recomanar a les famílies dels estudiants amb al·lèrgies, intoleràncies o altres necessitats específiques que duguessin el seu propi menjar de casa. Va ser durant una visita de control dilluns quan els tècnics de seguretat alimentària van detectar diversos incompliments que afecten l'elaboració, la manipulació i el transport dels aliments.
La Federació de Pares i Mares d'Alumnes, la FAPA, creu que s'ha reaccionat bé i aviat, ja que els centres afectats pel tancament de Can Arabí han pogut donar servei de menjador a través d'altres empreses.
El president de la Federació, Miquel Àngel Guerrero, ha explicat que les famílies han estat comprensives, tot i que reclama més inspeccions per evitar casos com aquest.
Entenem que s'ha hagut de donar una solució el més ràpid possible, però d'un dia per l'altre és difícil fer-ho fil per randa. Però entenem que no ha quedat alterat significativament el servei.
No és la primera vegada que Can Arabí es veu implicada en incidències relacionades amb la prestació del servei de menjador escolar. El mes de març, l'empresa va haver de deixar la gestió del menjador del CEIP Puiget a Selva arran d'una denúncia.
Són ara les 8 i 11 minuts.
La ley de vivienda dice que cuando acabe tu contrato de alquiler, el siguiente no te lo pueden subir. Y que si en tu zona faltan pisos, se tiene que construir más vivienda, pública y protegida. Eso y mucho más dice la ley de vivienda. Aplicarla depende de tu comunidad autónoma. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
I continuem ara amb la crònica política. El Parlament continua la tramitació de la llei de Vox per prohibir el vel integral en espais públics. La Cambra Autonòmica ha aprovat la presa en consideració de la proposició de llei per eliminar l'ús del burca i el niqab als espais públics. La iniciativa ha tirat endavant amb els vots favorables del Partit Popular, mentre que els grups d'Esquerra hi han votat en contra. Marta Puyalto.
L'Esquerra hi ha votat en contra no perquè estigui a favor de l'ús del vel integral, sinó perquè creu que la iniciativa no persegueix realment eliminar un element que consideren sexista, sinó perquè creuen que, tal i com es planteja, és islamòfoba. Són Joana Gomila, de Més per Menorca, Marta Carrió, de Més per Mallorca, i Teresa Suárez, del PSI.
Què s'amaga davall del títol de seguretat ciutadana en els espais públics? Senzillament, seguir estigmatitzant i odiant a segons quins immigrants.
El combatrem des del feminisme, no des de la xenofòbia, des de la igualtat, no des de l'estigmatització, des dels drets humans, no des de la por.
Les dones importen ben poc. Apareixen sobretot com una coartada argumental. I qui importa en aquesta proposició de llei? Oi, sorpresa. Importa si immigració, importa si islam.
La dreta defensa que el vel integral és incompatible amb la seguretat, la convivència i la dignitat de les dones i considera que la seva prohibició ajuda a combatre situacions de coacció i submissió. Per això, la llei reclama la modificació del Codi Penal amb multes que poden arribar als 30.000 euros. Són Manuela Cañadas, de Vox, i Cristina Gil, del PP.
No és religió. Es sumisión. Y la sumisión no se tolera en una democracia. La sumisión se combate con la ley.
Esta proposición de ley orgánica no prohíbe ninguna religión, no prohíbe ninguna creencia. No engañen. Prohíbe una conducta muy concreta.
Ara la iniciativa continuarà la seva tramitació parlamentària amb la presentació i debat d'esmenes abans de la votació definitiva.
La visita de la presidenta del govern a la recepció del Papa a Madrid ha estat objecte de polèmica durant la sessió de control al govern. Els socialistes han retret a Proens les seves contradiccions, diuen, entre la defensa del missatge del pontífex i les polítiques de l'executiu. Marta.
Sobretot en matèria migratòria, els socialistes han criticat que els populars facin seu el discurs del Papa i després s'oposin, per exemple, a la regularització extraordinària de persones estrangeres. Li ho ha retret la diputada Pilar Costa, la presidenta s'ha sentit atacada per les seves creences i el portaveu socialista Iago Negueruela ha incidit que el retret era polític, no religiós.
Ja pot fer capada, senyora Proens, que no basta agenollar-se davant del Papa i besar creuetes, sinó que hi ha que practicar amb l'exemple.
He tornat a ser atacada una vegada més per exhibir un símbol religiós fent o no a la llibertat meva i a la llibertat d'aquest país.
Usted fue a ver al Papa en condición de presidenta del gobierno, no como ciudadana particular. Y usted es sujeta a crítica
por sus contradicciones, le guste o no.
De Lleó 14 també se n'ha referit Vox, aquesta vegada en contra de l'esquerra.
Creo que la parte del discurso del Papa donde hablaba de las leyes del aborto, de la eutanasia, no la oyeron.
I altra vegada, la presidenta Proens ha estirat de la religió per retreure a Lluïsa Pesteguia el creixement del lloguer vacacional quan governaven, quan el portaveu de Més per Mallorca ha pronosticat que enguany vendran 20 milions de turistes.
No conec ningú que digui que s'ha d'acabar en el turisme. Conec gent, molta de gent, que defensa que el turisme no acabi en nosaltres.
Ja que avui estan tots tan papistes, jo crec que vostè s'hauria d'aixecar aquí i fer allò de cots en espit de por mi culpa, por mi gran culpa.
Però ens ha acusat Aena i, per tant, el govern espanyol de la massificació turística i s'ha obert a estudiar la millora del descompte de resident a petició de Més per Menorca.
I continuem ara precisament parlant de turisme. Les agències de viatges de les Balears denuncien problemes generalitzats en el sistema de validació del descompte de resident per viatge, unes incidències que, diuen, es repeteixen ja des de fa aproximadament 6 mesos.
Segons l'Associació Empresarial d'Agències de Viatges de les Balears, Aviva, les errades impedeixen en algun casos verificar de manera automàtica la condició de resident durant la compra de bitllets. El president d'aquesta entitat és Pedro Fiol i explica que el problema es deu a unes incidències en el sistema que connecta les companyies amb el Ministeri per comprovar aquestes dades. Quan aquesta verificació falla, el descompte queda pendent de validar, el viatger no té la certesa que la bonificació s'hagi aplicat i això obliga molt de passatgers a acudir amb més antelació a l'aeroport, a acreditar presencialment la seva residència abans d'embarcar, fins i tot quan no han de facturar equipatge.
Tenim una borsa important de residents que moltes vegades no tenen la certesa si han de mostrar o no aquest descompte resident que s'obté des dels ajuntaments. Hem de pensar que hi ha ajuntaments que es pot treure de manera telemàtica i de manera molt fàcil i que mos pot resoldre un incident, un aeroport, però hi ha altres ajuntaments que ho tenen més complicat perquè fa falta una firma electrònica i tal vegada aquest client no té accés en el seu certificat de resident.
Aviva considera un perjudici tant pels usuaris com per les agències. Reclamen una actuació urgent per corregir aquests errors. Entre les mesures que proposen, hi ha que en el moment de comprar el bitllet aparegui de manera clara si la condició de resident ha estat validada o si queda pendent alguna comprovació, i també demanen que es permetin intents, més intents de verificació, que es depurin les incidències perquè el sistema funcioni en garanties.
El que falta, que és la gran reivindicació per part d'Aviva, que és que un cop que una persona adquireix un bitllet d'avió, tant una plataforma web com una agència de viatges, el mateix propi registre del bitllet on apareix el localitzador o el número de bitllet ha de quedar constància de si aquesta persona està verificada o no està verificada, més que res per donar-li una protecció jurídica quan es presenti a l'aeroport.
Les agències recorden que pels residents a les illes el transport és un servei essencial i reclamen que no s'afegeixin traves a les dificultats derivades de la insularitat.
I els establiments d'oci i nocturn denuncien l'increment de festes il·legals, sobretot arran de la pandèmia, asseguren que és un perill per a la seguretat dels assistents i demanen responsabilitat als organitzadors.
El membre de la Junta de l'Associació Balear de l'Oci i l'Entreteniment, Abone, es Valerio Petrillo, parla d'unes festes que, per les seves característiques, surten més rendibles que les legals.
Gente que se une y monta fiesta y además de ser una competencia desleal, es un asunto muy peligroso. De no tener aforo, de tener precios muy bajos, no hay impuesto y no hay seguridad social, cuesta un tercio de lo que costaría normalmente.
Ara esperen que l'avançament de la temporada i el final de les obres al passeig marítim, on es concentra part d'aquesta oferta, deixin millors números que fins ara. Durant el febrer i el març, la facturació ha estat un 30% inferior als locals de Santa Catalina.
Hay un poco de miedo, yo veo por la guerra, el gasto medio ha bajado, el público joven bebe menos, el tardeo avanza más.
Tot i el canvi de tendència, creuen que el fet de sortir al vespre no desapareixerà.
I parlant de l'estiu, l'EMET vaticina uns mesos més càlids del que és habitual, amb temperatures per damunt dels 24 graus de mitjana. Començarà dia 21 i deixarà enrere una primavera que, assegura l'Agència Estatal de Meteorologia, ha estat especialment calorosa amb màximes de més de 35 graus. D'aquí que l'estimació faci pensar que la tendència es mantindrà. L'EMET preveu 3 onades de calor, nits tropicals molt freqüents i també més nits tòrrides. María José Guerrero es la delegada de las Baleas.
Se prevé que haya noches tropicales, que haya noches tórridas, que haya olas de calor, todo acorde con el pronóstico de temperatura media más alta de lo normal.
de la crònica laboral, els sindicats denuncien un nou intent per part de l'administració d'excloure milers de treballadors del sector públic instrumental de la carrera professional que s'està negociant. Si demà no s'aprova aquest complement, Comissions Obreres, UGT, CESIF i USO anuncien mobilitzacions. La Conselleria de Treball nega, però, que hi hagi cap exclusió.
Esther Justos, del sindicat UGT, assegura que l'esborrany de carrera professional no deixa clar si el personal de fundacions com ara Banc de Sang i Teixits o Sestal, entre d'altres, queden exclosos del cobrament del complement. L'administració en preveu el pagament en 3 anys, un 20% el 26, un 50% el 2027 i la resta el 2028. Un terminis que, segons diu Justos, són massa llargs.
Para poder llegar a un acuerdo, que es nuestra voluntad, hay que pulir muchos temas de calendarización, que tampoco vemos bien la que propone la administración. No queda claro el ámbito de aplicación, es decir, si todos los trabajadores del sector público instrumental que están al servicio de la CAI podrán adherirse a la carrera profesional.
Treball nega que entitats com la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència o el Banc de Sang en quedin fora de la carrera professional. La consellera de Treball, Catalina Cabré, explica que l'executiu complirà amb l'acord pactat amb els sindicats pel que fa en aquest tema.
Nosaltres el que farem ara és un enquadrament extraordinari que se fa amb els serveis prestats a SANS en els que se presta realment aquest servei. I a més, hem introduït una millora perquè hem afegit que també, ben igual que ho farem fer amb els funcionaris, que també se tindran en compte per enquadrar els serveis previs amb altres administracions. Això és molt important perquè no existia abans en el primer esborrany.
La consellera sí que ha detallat que s'exclouen els serveis prestats de fundacions de caràcter privat, però totes les fundacions de la comunitat autònoma, recorda, tenen caràcter institucional.
I si sou autònoms o teniu una pima dedicada a la indústria o a la construcció i heu patit els efectes de l'encariment dels combustibles, apuntau aquesta data al calendari, dia 15 de juny. Dilluns que ve s'obrirà el termini de sol·licituds per a dues noves línies de subvencions de la Direcció General d'Indústria.
El govern posa 10 milions d'euros a disposició de les empreses d'aquests sectors que compleixin els requisits per pal·liar els efectes de l'encariment del transport i dels materials. Segons explica el director general Alfons Gómez, en una trobada d'empreses a la Cambra de Comerç, hi ha dues línies de subvencions, una per a combustibles i matèries primeres, una altra per a exportacions. Les empreses podran optar ajudes de fins a 40.000 euros entre totes dues línies de subvenció i les cobraran tot d'una ens concedides, sense haver d'esperar el tràmit de justificació, tot i que s'haurà de fer després.
Amb aquesta ajuda el que s'intenta és donar un poc de liquidesa a aquestes empreses que han tancut o estan sofrint aquests efectes de la guerra, no? De l'increment dels costos, tant en matèries primes com en combustibles, que és on s'ha vist que és on hi ha l'efecte més alt d'increment dels costos, no?
I la Universitat de les Illes Balears i la Xarxa per la Inclusió Social faran un macrorecompte a les quatre illes per obtenir xifres reals de les persones que no tenen casa i que es troben en situació d'exclusió residencial. Aquesta iniciativa es durà a terme dia 30 de setembre i es durà a terme de manera simultània als municipis de més de 20.000 habitants. L'Observatori Social de la UIB i EAPN han signat ja el conveni de col·laboració. Carme Moreno.
La pròxima passa serà cercar 500 persones que vulguin col·laborar amb el projecte. Més, la iniciativa compta amb la col·laboració dels quatre consells insulars i el servei social dels municipis de més de 20.000 habitants. Estem parlant de Palma, Calvià i Eivissa, entre d'altres. El coordinador del projecte, el professor investigador de la UIB, David Abril, ha explicat com es durà a terme el recompte de persones que viuen en assentaments, caravanes o cotxes.
En aquest cas comptarem persones, però també assentaments i altres situacions d'exclusió residencial o vivenda inadequada. Se formaran equips d'un mínim de 3 persones, tots els equips sempre amb la supervisió d'una persona professional, i totes les persones que reclutarem i que participaran com a col·laboradores també participaran en una formació obligatòria a principis de setembre per poder anar, diguem, amb eines per poder recollir aquestes dades, no?
El president de la Xarxa per la Inclusió Social, Xavier Torrents, ha explicat que aquest macro recompte permetrà a les institucions tenir dades sobre sensellerisme i exclusió social i dur a terme després polítiques en matèria d'habitatge, entre d'altres.
Si el que volem són polítiques transformadores i accions transformadores, el primer que hem de fer és conèixer la realitat d'una manera rigorosa, no? Vull dir, parlàssim de transformació, parlaríem de govern de la dada, doncs, evidentment, disposar de dades i d'informació rigorosa pues és la primera passa per poder prendre més i millors decisions.
La Universitat de les Illes finançarà aquest recompte que es durà a terme per primera vegada a les Balears. Han de dir que a Eivissa l'any passat es va dur a terme una iniciativa similar que va detectar la presència de 1.200 persones sense llar en temporada alta. En una segona fase es preveu col·laborar amb els serveis socials per obtenir dades sobre persones que viuen amuntegades en habitatges i persones en risc de ser desnonades.
Informatiu Matí. Esports.
I passen 25 minuts de les 8 del matí, encetant la informació dels esports, parlant de la selecció espanyola femenina que jugarà al Mundial del Brasil de l'any que ve. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. El combinat que entrena Sonia Bermúdez s'ha imposat a Islàndia per un gol a 6 i ha aconseguit la classificació directa per a disputar la Copa del Món de Futbol de l'any que ve. Les quatre mallorquines, Catacoll, Patrick Guijarro, Mariona Caldentey i Lucía Corrales, van ser titulars, dues de les quals la portera Catacoll i la lateral esquerra, Lucía Corrales, van jugar tot el partit. Més futbol, perquè Xisco Campos deixarà el Real Mallorca per a fer-se càrrec del Nàstic de Tarragona de la Primera Federació. De fet, allà coincidirà amb el director esportiu mallorquí Tomeu Nadal. El tècnic Vini Salamé, que es va incorporar al club el 2022 com a ajudant de Gustavo Siviero al Mallorca B, també va formar part del cos tècnic de Jago Barrasate i després va ser analista amb Martín de Michelis. Xisco Campos ha explicat a IB3 que aquest moviment no s'ha donat a les millors circumstàncies.
El primer que jo faig és tenir una conversa amb el club. Aquí hi havia un problema i és clarament que el moment no és el que jo voldria, però a la vida moltes vegades les circumstàncies venen com venen i el moment te ve i no te demana permís.
I el play-off d'ascens a la primera divisió, l'Almeria és el primer finalista a imposar-se per 3-2 al Castelló. Avui vespre disputarà l'altra eliminatòria entre el Màlaga i les Palmes a la Rosaleda. El conjunt andalús arriba amb un gol d'avantatge. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal disputarà avui al Palau d'Esport de Son Moix el segon partit de la semifinal del play-off pel títol de Lliga contra el Pozo Múrcia. Un enfrontament en què els mallorquins estan obligats a guanyar per forçar el tercer partit i darrer d'aquesta ronda, escoltant l'ala pivot del Palma Futsal, Fabinho.
Que sí que és difícil, que és un partit molt decisiu per a nosaltres, que só la victòria no ens importa per quedar vivo en la Lliga. Y también sabemos lo que jugamos, ¿no? Jugamos la fase, las semifinales, una vaga para la UEFA otra vez, pero si queremos soñar con todo eso, tenemos que salir con los cuchillos entre los dientes mañana y sacar el partido.
El Palma Futsal, el Pozo Múrcia, el podreu seguir avui en directe quan falti un quart per a les 8 del vespre a IB3 Ràdio. I ahir el Barça va classificar per a la final després d'imposar-se l'Inter per 5-6 a la pròrroga. I en aquesta hora s'inaugura la quarta edició de The Battle of Stars. El club de gol de Pula i és ja el nostre company Xisco Ribas. Bon dia.
Bon dia des del Pula Golf de Son Cervera, on d'aquí uns moments començarà The Battle of Stars, un torneig de golf que uneix solidaritat, golf de gran nivell i grans noms del món de l'esport, com són Rudi Fernández, Pep Guardiola o Pepe Reina. Aquesta competició té com a objectiu recaptar fons per diverses associacions de la de les Illes Balears i el primer participant serà el manacorí Rafael Nadal.
Gràcies, Xisco. En bàsquet, l'Azul Marino continua anunciant fitxatges per al seu projecte a la Lliga Femenina de la pròxima temporada. Es tracta de la base Morgan Green, internacional en Jamaica, i l'escorta gallega Blanca Millán, procedent del Ferrol. I a la primera FEP, Àlex Formento serà l'entrenador del Figuí Palma el pròxim curs. El tècnic català arriba procedent del MSK Mersin, de la Superliga Turca. Martí Vives, director esportiu del Figuí Palma, ha valorat aquesta incorporació.
Per jo ha estat una opció molt interessant des del principi, que el vaig conèixer i que me'l varen passar. I, bueno, des de la primera entrevista mos hem entès a la perfecció. Crec que tenim una visió molt parescuda de qui som i de on volem, de lo que volem ser. I, bueno, molta il·lusió de començar a fer feina.
I a la segona FEP, el tècnic Josep Maria Barrocal no continuarà al Clas Bàsquet Sant Antoni d'Eivissa. Club i entrenador han arribat a un mutu acord per rescindir el contracte que els unia, almenys una temporada més. Josep Maria Barrocava ha rebut una bona oferta procedent del bàsquet professional asiàtic. Fins aquí la informació esportiva. Tornem a partir de la 1:05 al programa Esport 3 migdia amb el nostre company Miqui Tous. Que vagi bé.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I són ara les 8:30. Repassam quines seran les claus d'aquest dimecres. Elico, el fill de la Paca, queda en llibertat després d'haver causat aldarulls a l'Hospital de Sant Llàtzer amb una pistola durant la matinada d'ahir. Segons la policia, va amenaçar amb una arma de foc diverses persones.
Després de perseguir-lo fins a Sant Banya, la policia el va detenir i el va conduir als jutjats de la Via de la Manya de Palma, d'on va sortir mitja hora després, quedant en llibertat amb mesures cautelars i pendent d'un judici. La policia continuarà analitzant si allò que ha passat té relació amb les detonacions que es van sentir també durant la matinada a Sant Banya.
I el Parlament tramitarà la llei de Vox per prohibir el vel integral en espais públics de les Balears.
La Cambra Autonòmica ha aprovat la presa en consideració de la proposició de llei per eliminar l'ús del burca i del niqab als espais públics. La iniciativa ha tirat endavant amb els vots favorables del Partit Popular, mentre que els grups de l'esquerra hi han votat en contra.
I de l'exterior es complica la situació a l'Orient Mitjà.
Els Estats Units han atacat aquesta matinada al manco una vintena d'objectius a l'Iran. L'exèrcit nord-americà assegura que és una ofensiva d'autodefensa després d'acusar Teheran de fer caure un helicòpter de l'armada dels Estats Units. A l'atac de Washington li han seguit les represàlies de l'Iran contra bases nord-americanes a la regió.
I a les 8:45 minuts ampliarem les notícies de proximitat a les desconnexions insulars de l'informatiu matí a Eivissa. Un incendi va encendre les alarmes a Calaterí del municipi de Sant Josep de Sa Talaia, concretament a l'encreuament del bar Stop. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia, els bombers en reberen l'avís ahir migdia i va acudir una dotació amb 7 efectius i 2 vehicles autobomba. Les flames cremaren diversos objectes i materials situats a l'exterior d'un magatzem. Afortunadament, el foc no va afectar l'interior de l'immoble i tampoc la massa forestal del voltant. En més d'una hora, els bombers van aconseguir controlar l'incendi i donar-lo per extingit.
I a Menorca, la temporada arrenca amb força per a les empreses turístiques. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Segons la patronal PIME, el 35% de les empreses ha millorat la facturació al mes de maig en comparació amb l'any anterior. Un 37,5% la manté i un 28% ha declarat tenir pitjors resultats. Unes dades que l'associació empresarial valora positivament, atès que diu són un indicador de com pot esdevenir la temporada. Els millors resultats els obtenen les empreses dedicades al lloguer de vehicles, mentre que el sector amb més dificultats és el de la restauració.
I a Mallorca, a partir d'avui, el trànsit es desvia per dins Sant Llorenç per les obres al torrent de Ses Planes. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia, es tracta d'una intervenció important perquè s'ha d'ampliar aquesta via tan transitada que fa prop de 8 anys va ser una de les causes de la torrentada mortal. Les obres està previst que durin 5 mesos.
En parlem a continuació l'entrevista.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Saludem Fernando Rubio, conseller de Mobilitat, Territori i Infraestructures del Consell de Mallorca. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Primer de tot, en què consisteixen aquestes obres a Sant Llorenç i fins quan s'espera que estiguin en marxa?
Sí, bueno, avui començam amb el tall de la carretera NA15 per aquestes obres del pont de la variant de Sant Llorenç. Podem dir que durarà entre 4 i 5 mesos i el fet és que es desviarà el trànsit per dins del poble, no? Una actuació que s'ha fet de manera absolutament coordinada amb l'Ajuntament per tal de poder passar els cotxes pel carrer mossèn Galmés. Es tracta d'un tall que respon a criteris tècnics amb l'únic objectiu d'accelerar, de fer la major via possible. I el nostre objectiu està en poder executar les obres i tenir les gestes antes de que se produeixi les pluges i que se pugui posar pues, en alerta. No? Els veïnats de Sant Llorenç ja durant massa temps han patit aquesta por i ara que nosaltres estem fent les obres, pues, el que volem fer és la major via possible per poder tenir aquesta infraestructura. No? Hem de tenir en compte que aquest pont està just davall de la carretera i també vull recordar que multiplicam el pas d'aigua del torrent passant de 100 tones per segon a 500 tones per segon d'evacuació d'aigua amb un pressupost de 10 milions d'euros. No? Per tant, insistir que és molt important aquesta coordinació entre el Consell de Mallorca i els tècnics de l'Ajuntament.
A banda d'aquestes obres, senyor Rubio, també està previst que aquest mes de juny comencin les de la rotonda del polígon de Son Castelló a Palma, que és el que es farà i quin és el calendari previst?
Sí. Les obres estan previstes que comencin a finals de juliol. I sí que voldria dir que s'ha retrasat un poc l'inici perquè s'ha hagut d'aprovar en una segona convocatòria el pla de seguretat que va quedar desert. Aquestes obres són unes obres complicades. El seu punt és un punt neuràlgic d'entrada a Palma i és ben cert que necessitem un pla de seguretat per tal de mantenir, no?, la seguretat en tot moment. Es tracta d'una obra amb un volum de cotxes de 48.000 vehicles diaris, per tant, és complicat, no?, haver de posar una ruta alternativa per tal de que aquestes obres estiguin acabades i que el trànsit no se vegi afectat, no? Però donarem les màximes garanties perquè se pugui garantir aquesta fluïdesa en els punts més conflictius dels accessos a Palma. I vull recordar que millorarem els accessos a Solla, polígon de Son Castelló, Son Sardina i Son Espases. I el que se fa és ampliar la rotonda per tal de que pugui absorbir major trànsit, no? Jo crec que els tècnics estan fent una obra extraordinària i aquesta obra se podrà fer en diverses fases per, com deia, garantir que el trànsit pues, se pugui produir amb la major fluïdesa i la major seguretat possible.
Són unes obres, però, que començaran d'aquí un mes, a final del mes de juliol. El que sí que s'està produint en aquest moment són unes obres d'asfaltatge a l'autopista Inca Alcúdia. Fins quan s'allargaran?
Bueno, aquestes obres, nosaltres tenim Mallorca dividida per zones que s'encarreguen de, aquestes empreses encarregades de cada zona, s'encarreguen del manteniment i la conservació de les carreteres. Per nosaltres és una prioritat màxima que les carreteres estiguin en bon estat, no? Ara s'estan fent aquestes obres, s'entrava dins la programació de l'empresa i esperem pues, que el més aviat possible puguin estar enllestides. Però insistir que per nosaltres és fonamental garantir la seguretat de tots els vianants i per això, pues, òbviament, s'han de fer aquestes obres de reparació a determinats punts, segons l'asfalt pues, està més deteriorat i inclús són els propis ciutadans que se posen en contacte amb nosaltres o que avisen els agents de les carreteres per tal que aquestes siguin arreglades. No?
Ben volgut començar aquesta entrevista, senyor Rubio, parlant de diferents obres que afecten a diferents punts el trànsit rodat a Mallorca, ja que hi ha molta gent que ens escolta des del cotxe a primera hora del matí, però també m'agradaria parlar d'un altre assumpte d'actualitat, que és l'aprovació de la llei per limitar l'entrada de cotxes a Mallorca. S'ha registrat al Parlament amb la idea que se n'acceleri la tramitació, pensant que podria entrar en vigor la pròxima temporada turística aquesta limitació.
Sí, nosaltres pensem que sí. Avui la mesa del Parlament, si tot va bé, admetrà a tràmit aquesta llei de regulació d'afluència de vehicles i confiem que abans de final d'any pugui ser aprovada per entrar en vigor durant la propera temporada turística. No? Nosaltres ja estem treballant amb l'adjudicació de l'estudi de càrrega, que és el que ha de fixar el sostre de vehicles que podran entrar a Mallorca i també que ens posarà un topall dels cotxes de rentacar. ja saben que estan fent feina també amb el que seria l'elaboració de l'ordenança fiscal per poder cobrar la taxa als vehicles que vulguin desembarcar a Mallorca. La llei mos marca un període de 3 mesos, però nosaltres ja estan fent feina perquè quan la llei estigui publicada en el BOIP, tot d'una puguem aprovar aquesta ordenança fiscal en el ple del Consell de Mallorca i també tot d'una ja mos posarem a preparar els acords de ple per fixar aquest topall i ja preparar aquestes limitacions.
Fa pocs dies també el Tribunal Suprem emetia el recurs del Consell de Mallorca per eliminar el carril VAO a l'autopista de l'aeroport que esperau a partir d'ara.
Bueno, en primer lloc, manifestar la nostra satisfacció perquè el Tribunal Suprem ha admès a tràmit aquest recurs de cassació, la qual cosa no és fàcil. No és fàcil que el Tribunal Suprem admeti o vegi interès cassacional amb un recurs que s'ha plantejat, no? Per tant, aquesta notícia ha estat una molt bona notícia pel Consell de Mallorca. Nosaltres, des del Departament de Carreteres, defensam les nostres competències, defensam que nosaltres som els titulars de la carretera i que no hi ha ningú millor que nosaltres que sàpiga l'estat i el funcionament de les mateixes, no? Per tant, nosaltres defensarem davant del Tribunal Suprem la conveniència de que aquest informe vinculant, si ha de ser vinculant per implantar una infraestructura o per posar un carril busvao, també ha de ser vinculant per la seva retirada quan tenim dades, informes per part dels enginyers del Consell de Mallorca que ens diuen que aquest carril no ha funcionat, que ha estat, han augmentat els accidents i que tampoc s'ha utilitzat el transport públic, no? Per tant, nosaltres continuarem amb aquesta línia i amb aquesta fermesa defensant aquest argument que és la postura que hem mantingut des del primer moment.
I bé, avui, el dia en què les obres de canalització del torrent de Ses Planes a la variant MA15 de Sant Llorenç entren en una nova fase, han volgut parlar també d'altres qüestions de la mobilitat amb Fernando Rubio, conseller de Mobilitat, Territori i Infraestructures del Consell de Mallorca. Gràcies.
Moltíssimes gràcies.
I precisament en aquesta hora, quan són les 8:40, anem en directe fins a Sant Llorenç. I és que, com dèiem, per mort d'aquestes obres del torrent, el trànsit de la variant es desvia per dins el centre del poble i ho farà durant 5 mesos. Caterina Bany, ja és allà. Caterina, bon dia. Ja es noten els canvis circulatoris?
Sí, bon dia. Us puc dir que sí, hi ha aquí mateix ara un degoteig de vehicles, sobretot hem vist sobretot molt d'autobusos, també de camions carregats de mercaderies, també de vehicles privats. Aquí us puc dir que al llarg de tot aquest carrer Mossèn Galmés, una de les artèries principals que travessa justament aquesta població, s'hi han desplegat també elements ja ben visibles de protecció i seguretat viària per reforçar la seguretat. Ara bé, hem de dir que encara en aquesta hora es pot transitar com es feia sempre, habitualment en doble sentit. Fixeu-vos si aplega vehicles que enllaça dues rotondes principals, la que ve de Manacor, també la que ve d'Artà i també de Son Cervera. Per tant, sobre el terreny, efectes pràctics mentre es durin totes aquestes obres al trànsit dels nuclis turístics tan importants com Cala Millor, també Cala Bona, la Costa dels Pins hauran de passar precisament per dins del poble, també de Cala Rajada i Cap de Pere. El volum, per tant, de vehicles es preveu que tripliqui aquest mateix estiu. Per tant, aquí mateix hi ha ara preocupació i també una certa confusió sobre quan començaran exactament aquests canvis en el trànsit. Escoltam alguns veïnats.
La gent està com nerviosa perquè no saben com prendre, com prendre un penatge nostre i això. Jo mateixa, bé, jo he deixat el cotxe en direcció per sortir de la feina, ja per la meva, per anar per darrere, per Corea, per la part de Corea.
I hora baixa ja haurien d'haver avisat, porar discos, perquè molt de cotxes encara estan girats direcció Artà, no estan girats cap aquí d'estar. No ho sé, un poc dubtós, no sé què passarà avui.
I justament per millorar aquesta fluïdesa en el trànsit rodat, l'Ajuntament ha previst una major presència policial. La veiem ara mateix, de fet, el carrer Mossèn Galmés passarà, per tant, a la direcció única. També passarà amb el passeig de ses Brodadores, que es convertirà també en un sentit únic en direcció des de Manacor cap a Son Cervera. Els veïnats, el mateix, entenen que són obres molt necessàries. Els escoltam.
Home, són molt necessaris per donar seguretat a les pobles, per evitar futures inundacions.
Si fas feina a Manacor, per exemple, has d'anar per de fora. Has d'anar fins a la rotonda que va, diguem, cap a Son Cervera, de Son Cervera cap a la rotonda d'Artà, i entrar dins el poble. O bé a través d'un carrer per mig del poble, que és que passa per Espac, que és més estretat.
I volem dir que també es pot comptar ara mateix que es mantindran tots els llocs d'aparcament a les vies principalment afectades. Aquestes intervencions, hem de recordar que van començar el passat dia 30 d'abril i arriben gairebé 8 anys després de les inundacions que van fer, recordem-ho, 13 morts aquí a Sant Llorenç. Per tant, continua aquesta situació de trànsit encara en doble sentit, a l'espera que finalment cap a mitjan de dematí les obres, el trànsit ja sigui unidireccional.
Gràcies, Caterina. Veiem en directe des de Sant Llorenç, on recordem-ho, avui les obres de canalització del torrent de Ses Planes a la variant MA15 entren en una fase crítica. És una intervenció important perquè s'ha d'ampliar el pont d'aquesta via tan transitada que fa prop de 8 anys va ser una de les causes de la torrentada en què varen morir 13 persones. Arribem a les 8:45. Tot d'una comencen les desconnexions insulars.
Tres Ràdio, informatiu matí. Edició Mallorca, Guillermo Ortega.
Són les 8:45. Bon dia. A partir d'avui el trànsit es desvia per dins Sant Llorenç per les obres del torrent de Ses Planes. Es tracta d'una intervenció important perquè s'ha d'ampliar aquesta via tan transitada que fa 8 anys, o prou de 8 anys, volem dir, va ser una de les causes de la torrentada mortal. Les obres està previst que durin 5 mesos. Tot d'una en parlem d'aquesta i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa, per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues en aquestes hores encara trobam petites retencions a l'autopista d'Inca en sentit Palma, també a l'altura de Santa Maria, també a l'arribada de l'Espolígono, trobaran petites retencions a la via de cintura, complicacions, sobretot en sentit Andrats, des de l'estadi Balear fins a la sortida cap al carrer Gol i també a l'altura de la Taulera. L'autopista de Llucmajor encara queda també a la circulació lenta, a l'altura d'Espileria, en sentit cap a la ciutat i poc més. Només demanar precaució i paciència, ja que han començat ja una altra vegada les obres avui un poc tant d'arribar a la Pobla, a l'altura d'Ulleró, trobaran obres d'asfaltatge a l'autopista d'Inca, on estan desviant el tràfic per la carretera B. Així que precaució. És tot. Molt bon dia.
Gràcies, Dani. En Viguer Hernández, del control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
¿Anda? ¿Quién?
Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
Oye, pues espera, que me apunto y vamos juntas.
Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caib.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de les Illes Balears. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Ho dèiem al començament, les obres de canalització del torrent de Ses Planes a la variant MA15 de Sant Llorenç comencen avui i duraran aproximadament 5 mesos. Una intervenció important perquè s'ha d'ampliar el pont d'aquesta via tan transitada que fa prop de 8 anys va ser una de les causes de la torrentada mortal. A partir d'avui, durant els 5 mesos que duran les millores, el trànsit de la variant es desviarà per dins el centre del poble. Jolís Marcos, bon dia.
Bon dia. Per mort d'aquestes obres es desviarà el trànsit del pont i afectarà el tram entre la rotonda de Son Carrió i la de Son Cervera, que passarà a ser d'un únic sentit. El batlle Jaume Soler explica que, tot i les incomoditats que això pugui causar, aquesta és una obra necessària.
Òbviament entenen la necessitat d'aquestes obres. Sí que no agrada massa que el tràfic hagi de passar per dins del poble, també ho entenem. Som empàtics amb ells també, però bé, entenem que aquesta fase crítica, que durarà que 4-5 mesos, sí que hi ha aquesta necessitat i hem de col·laborar, ja que allà a les obres hi ha un talús de més de 8 metres que fa impossible que puguin passar vehicles per l'espai de la variant.
D'aquesta intervenció també n'ha parlat fa uns minuts a l'informatiu Matí el conseller insular de Territori, Mobilitat i Infraestructures, Fernando Rubio.
Es tracta d'un tall que respon a criteris tècnics amb l'únic objectiu d'accelerar, de fer la major via possible. I el nostre objectiu està en poder executar les obres i tenir les gestes antes de que se produeixi les pluges i que se pugui posar en alerta, no?, els veïnats de Sant Llorenç.
Es tracta, recorda, d'unes obres molt necessàries per evitar futurs episodis d'inundacions després de la tragèdia de la torrentada de Llevant del 9 d'octubre de 2018, que va deixar 13 víctimes mortals i nombrosos danys materials. Escoltam alguns veïns.
Hombre, són molt necessaris per donar seguretat a les pobles, per evitar futures inundacions.
I hora baixa ja hauríem d'haver avisat, posar discos, perquè molt de cotxes encara estan girats direcció Hortà, no estan girats cap aquí de Sa. No ho sé, un poc dubtós, no sé què passarà avui.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
¿Anda, quién?
Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
Oye, pues espera, que me apunto y vamos juntas.
Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
L'Ajuntament de Palma licita 80 habitatges de lloguer a preu assequible al barri de Son Ferragut, que se sumaran als 87 ja aprovats al Can Redó en la primera fase del pla municipal per incrementar el parc residencial de la ciutat. El regidor d'Urbanisme, Òscar Fidalgo, ha destacat la rapidesa d'aquestes accions i ha explicat que ja s'han començat a redactar els plecs de la segona fase del pla amb 800 habitatges més.
Uns pisos també de lloguer taxat que aniran acompanyats d'equipaments municipals, alguns socioculturals, d'altres sociosanitaris, depenent de les necessitats de cada barri. El regidor Òscar Fidalgo ha remarcat l'impuls que la seva àrea dona a la construcció de nous pisos protegits, la gran majoria reservats a menors de 35 anys, majors de 65 o famílies monoparentals, és a dir, els col·lectius més vulnerables.
Seguimos avanzando en la construcción y el impulso de vivienda asequible en Palma. Lo hacemos a través y consiguiendo y poniendo los puntos sobre las íes y atravesando los hitos de este plan de choque municipal de vivienda.
Això a Palma, mentrestant, a Manacor, l'Ajuntament rehabilitarà de manera integral part de la part antiga del cementeri de Son Coletes. Les tombes presenten problemes estructurals i l'humitat que obliguen a fer una inversió que es preveu milionària.
La part més antiga del cementeri de Son Coletes en data de 1953. 70 anys després, les construccions del recinte presenten problemes estructurals derivats del pas del temps. Les cobertes de les tombes sofreixen fatiga dels materials de construcció o problemes causats per la humitat. Antoni Puerto és tècnic municipal d'Urbanisme.
Tècnicament, no res complicat. Ni deduir què ha passat, ni el que és, ni la reparació. És molt senzilla, la reparació, a pesar de les grosques. El que la fa especial i delicada és l'entorn on estan.
El projecte de remodelació del cementeri inclou també una actualització del registre de propietaris, als quals se'ls aplicarà una taxa per la concessió. Miquel Oliver és el batlle.
Forma part d'aquestes coses que un se troba un dia i això és una rajola i trobes en coses d'aquestes que l'Ajuntament de Manacor, el cementeri municipal de Manacor, mai s'ha apallat per tenir una tomba, que és el més típic i el que allà almenys ens exigeixen.
L'Ajuntament ja ha iniciat les tasques de millora del recinte i ja té pressupostats prop d'un milió d'euros per a tasques d'impermeabilització de les tombes. La inversió global que s'haurà de dur a terme per garantir la continuïtat del cementeri es preveu milionària i s'executarà per fases.
I d'altra banda, a Sant Joan continuen les obres de reforma i rehabilitació de dues edificacions catalogades de protecció patrimonial. Es tracta de l'Escola de les Nines i la Casa de la Mestra per millorar l'estructura i renovar part de les instal·lacions per un import de més de 345.000 euros.
El president del Consell, Llorenç Galmés, ha visitat les obres i la resta d'actuacions fetes a Sant Joan gràcies als fons del Pla d'Obres i Serveis amb un pressupost de 960.000 euros, com l'adequació d'un solar on s'ha creat un aparcament públic de 10 places o els treballs d'adequació del punt verd.
Amb aquests dos primers anys i mig de legislatura ja n'hi han arribat 2,5 milions d'euros. I avui podem comprovar com aquestes obres tan esperades i necessàries per millorar la qualitat de vida dels seus habitants ja s'han transformat en obres que s'estan executant i estan donant el seu fruit.
I un darrer apunt, perquè Més per Mallorca defensarà el pròxim ple del Consell insular una moció per protegir Son Bonet i reclamar a Aena que abandoni qualsevol projecte que impliqui una nova transformació territorial d'aquest espai estratègic per a Mallorca. La formació ecosobiranista alerta que Son Bonet és un dels darrers grans espais oberts per urbans de l'àrea metropolitana de Palma i és essencial preservar-lo per garantir l'equilibri territorial, la qualitat paisatgística i també ambiental i el benestar dels residents. Amb aquest apunt arribarem a les 8:55 minuts. La informació continua aquí a IBT Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Manquen 5 minuts per arribar a les 9. Anem ara amb la cultura. Avui fa 100 anys que va morir Antoni Gaudí, un segle de la mort atropellat per un tramvia, com sabeu, del gran arquitecte del modernisme, i la Seu de Palma reivindica la seva empremta, la reforma de la catedral de Mallorca. Entre el 1904 i el 1915, a petició del bisbe Pere Joan Campins, va transformar profundament l'espai litúrgic de la Seu amb una actuació que encara avui defineix la personalitat del temple.
I la defineix perquè no es va limitar a restaurar arquitectònicament l'edifici, sinó que va concebre un nou espai integral o un nou espai per la religió. Es va traslladar al cor, va donar més protagonisme a la càtedra episcopal, va reorganitzar el presbiteri, va crear el característic baldaquí que penja a damunt l'altar major amb unes imatges, possiblement una de les més reconeixibles de la catedral. També va impulsar una nova concepció de la il·luminació i del mobiliari litúrgic, fent-la molt més clara i molt més oberta. Idees que marcarien la renovació de tot l'art sacre després del segle XX. Tot i això, el projecte va quedar inacabat perquè el bisbe Campins va morir. Andreu Villalonga, que és professor d'Història de l'Art a la Universitat de les Illes Balears i director de la Càtedra de la Seu, explica per què Gaudí, tot i només ha estat 12 anys més i estones a Mallorca, és tan nostre.
Ens sentim nostre no només perquè intervé en l'Escola de Mallorca, que és la Seu, sinó perquè, clar, això, una intervenció d'aquest tipus no ho pot fer una persona tota sola, no? Llavors s'ha d'envoltar d'un acord d'artistes i d'artesans, molt d'ells locals, que fan que sota el mestratge de Gaudí, la intervenció a la Seu de Mallorca sigui, en realitat, una intervenció molt, molt mallorquina, no?
I per tot això, la Catedral de Mallorca ha impulsat l'any Gaudí amb un programa d'activitats molt extens, que a més és pràcticament la de Mallorca, l'única gran obra de Gaudí fora de Catalunya. Per tant, la commemoració inclou una exposició, també conferències, visites guiades i teatralitzades, un simposi i també podcasts, per exemple, en continguts audiovisuals. L'acte central, però, serà el 8 de desembre.
Hi ha previst un esdeveniment central, diguem-ho així, dins l'any Gaudí, per el desembre d'enguany, dia 8 de desembre, coincidint en la data en què se va inaugurar la primera part de la reforma.
La jornada inclourà una celebració litúrgica, un acte institucional i la interpretació de les completes Tota Pulcra de Miquel Calllonc, estrenades precisament aquell mateix dia de fa 120 anys.
Carguen con nuestros dioses y nuestro idioma.
I anem ara amb una nova publicació que més ni manco ha patit de manera més o menys directa la rebequeria d'un infant petit, aquelles enrabiades difícils de controlar que ocorren sovint com a resposta a una frustració quan els daim no a qualque cosa. Per saber com fer-ho, per ajudar els infants a entendre també la necessitat d'imposar límits, la sociòloga, educadora, mediadora de conflictes i escriptora catalana Alba Castellví acaba de publicar Quan em dius que no, un conte indicat tant per infants com a progenitors.
I Castellví sap de què parla, perquè és l'autora de Educar sense cridar, un autèntic bestseller amb 11 edicions ja sobre com educar sense perdre els nervis. Un èxit que, per a l'autora, té una clara explicació. Sempre mira de donar informació pràctica, i això és també el que fa en aquesta història.
Els n'hem d'ensenyar a poc a poc, i aquest llibre parla de la importància de fer-ho i de com fer-ho. És important destacar que al final del llibre hi ha una guia per famílies on, a través d'un codi QR, poden accedir a una pàgina més extensa on jo mateixa explico com fer-ho per resistir les rebequeries.
Saber marcar límits ferms, serens, es ajuda a evitar als adolescents problemes, adults que no saben com entomar els cops, lliçons que les generacions anteriors tenien més clares.
Una cosa que els nostres pares i els nostres padrins feien bé era no deixar-nos triar tant. Una cosa és escoltar el que la criatura vol i l'altra és permetre-li decidir. Hi ha moltes decisions que han de prendre els adults. Són cosa dels grans i no dels petits. Hi ha infants que porten les regnes sobre les activitats que fa la seva família i això és incorrecte.
Quan en dius que no, l'acaba de publicar Estrella Polar i ha estat il·lustrada per Albert Arrayàs. Que s'equivoque.
Ara a les 9 resumim les qüestions més destacades d'aquest matí de dimecres. Les obres de la variant MA15 de Sant Llorenç entren en fase crítica des d'avui i durant 5 mesos el trànsit es desviarà pel centre del poble.
S'ampliarà el pont de la carretera just per damunt del torrent de Ses Planes. Fa 8 anys aquest va ser un dels punts que va provocar la torrentada mortal. N'hem parlat fa uns minuts amb Fernando Rubio, conseller de Mobilitat, Territori i Infraestructures del Consell de Mallorca.
I el nostre objectiu està en fora... executar les obres i tenir les gestes antes de que se produeixi les pluges i que se pugui posar pues, en alerta, no?, els veïnats de Sant Llorenç.
Per això són unes obres molt reivindicades, però que en els pròxims mesos podrien provocar dificultats importants en la circulació per la zona.
Connectem ara amb el centre de Sant Llorenç. Caterina Bany, bon dia. Es nota el desviament del trànsit de la variant per dins del poble?
Sí, aquí ja hi ha força moviment, hem de dir que tot i encara el carrer aquest principal de Mossèn Galmés es pot circular encara en doble sentit. Penseu que serà a partir d'ara.